Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell no pot fallar diumenge per complir els seus objectius, ja siguin els de mirar cap amunt o simplement els de no complicar-se la vida i tenir una temporada plàcida com està sent fins ara. Qui visita la nova Creu Alta és el Deportivo Aragón, el CUE, amb només 13 punts i que fora de casa encara no ha guanyat ni un sol partit. A més, és l'equip més golejat de tota la categoria. Números fins ara dels saragossans de descens directe. El Sabadell, però, no jugarà contra l'Aragón, o no només jugarà contra l'Aragón, també contra ell mateix. Després de 3 jornades sense guanyar, necessita fer-ho per ampliar diferències amb la part baixa i, sobretot, necessita retrobar-se a casa, on només ha guanyat 2 partits. Contra el filial del Zaragoza no valen les angoixes. El centre d'esports haurà de jugar, com diem, contra ell mateix i, sobretot, amb aquesta necessitat de guanyar ara ja sí o sí a casa per oblidar d'una vegada per totes els punts, els molts punts que s'han escapat aquí al temple. És el camí per redreçar el rumb i, sobretot, per fer bones les estadístiques foranes que, la veritat, no estan sent gens negatives, però gens, per molt que es vingui d'una derrota com la de diumenge passat a Badalona.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
De l'Aragón, de seguida en parlarem amb el Toni González un dia més al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlem de les possibilitats d'Arturo de sortir d'inici en aquest partit, d'un nom propi, el de Pol Gómez, també les paraules de Toni Saligrat. Prèvies a aquest partit contra l'Aragón, saludarem el tècnic saragossà César Lainez, també les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i, entre d'altres arguments, la Copa del Rei de Waterpolo que arrenca avui a Tenerife o l'aventura de Sergi Giralt a Monte Carlo.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'acosta a la final de la Copa del Rei. Ahir, a l'anada de semifinals, l'equip d'Ernesto Valverde va guanyar el València per 1-0 al Camp Nou amb gol de Luis Suárez. L'eliminatòria es decidirà dijous a Mestalla. A les 9, avui a Anoeta, Real Sociedad Deportivo, el primer partit d'una nova jornada a primera divisió. A la mateixa hora, a segona, el Sadar Osasuna Rayo Vallecano. I el Barcelona Lassa és pràcticament fora de l'Eurolliga de bàsquet. Ahir, derrota de 2 contra el Fanalet Vermell, l'Olimpia de Milà i Mucadura de l'afició a l'equip que entrena Sito Alonso. També va perdre el Madrid, en el seu cas 93-87, a la pista del líder el Cesca de Moscou. I encara en bàsquet, l'Sparta Tbilisi Unix Girona ha conegut el seu rival als quarts de final de l'Eurocup femenina. Les noies d'Eric Suris no ho tindran fàcil, ja que hauran de superar el Galatasaray turc. L'anada, el dia 1 de març a Turquia, la tornada una setmana després a Fontejau. En tenis, la selecció espanyola disputa la primera eliminatòria de la Copa Davis. Fins fa uns minuts Albert Ramos s'enfrontava a l'Ian Brody amb 2-16-0 pel català, jugant-se el tercer en el tiebreak. De fet, i en handbol avui torna a la Lliga Sobal. El Freaking Granollers visita el Naturhaus La Rioja en un partit clau pels ballesans si volen seguir optant a la segona posició. La cita serà a 8:45 del vespre. Demà el Barcelona juga a les 5 de la tarda contra el Puerto Sagunto.
Han parlat en les últimes hores.
Ernesto Valverde, satisfet amb l'1-0.
Era un doble objetivo, el nuestro, el tratar de atacar bien, porque eso te garantiza que luego defiendes bien. Si acumulas mucha gente, al final estás propiciando que haya mucha acumulación de jugadores adelante y encima que cada balón que pierdes sea una contra de ellos. Para nosotros era fundamental hoy no permitirles las contras, porque son un equipo que al contraataque se maneja muy bien, son muy agresivos con el espacio.
Marcelino, entrenador del Valencia, sobre la competitividad del seu equipo al Camp Nou.
El 1-0 no es un buen resultado, nos hubiera gustado marcar, aunque no nos marcaran. Vamos contra un grandísimo equipo, claro, favorito en la competición, que está arrasando nuestra liga. Y creo que tiene mucho mérito el nivel competitivo que ha demostrado el Valencia hoy en esta noche en Luca.
Y Joan Carles Navarro, reconeixent que son directament fora de l'Eurolliga.
La Copa del Rei és un títol, intentarem millorar perquè a Europa estem fora.
Per cert, parlant del partit d'Albert Ramos, el català ha guanyat ja en 3 sets davant de Liam Brody, primer punt, per tant, pel conjunt estatal davant de Gran Bretanya.
I a les xarxes socials.
La neu, que no només fa acte de presència al nord, també al grup 3 de segona B. I si no, busqueu @cd_alcoyano a Twitter. El conjunt alacantí ha penjat un vídeo a les xarxes socials amb el text "La neu ha arribat al Collao". El terreny de joc Alcoyà està completament enfarinat.
Avui celebra el seu aniversari
un bon grapat de jugadors que, en alguns dels casos, han passat pel Sabadell. Per exemple, Edgar Hernández, davanter del Reus, compleix 31 anys. L'exfutbolista sabadellenc Colaguer Preses en fa 38. I Ivan Gómez, porter suplent de David de Navas a l'ascens a Ipurú el 2011, que també bufa les mateixes espelmes que Oleguer.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Algun dia haurem de demanar-li al Toni González que, en comptes de cantar-nos a l'orella, ho faci directament a micro obert. 6 minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria, encetem l'Hotel Suís parlant de la roda de premsa que acaba de celebrar-se a la nova Creu Alta fa tot just uns minutets, amb Toni Saligrat valorant el que seria un enfrontament més, però clar, és el primer enfrontament després de tancat ja des de fa un parell de dies al mercat de fitxatges. Per tant, molt em temo que avui el Marc Pijuan em portarà per aquí com a mínim els primers minuts del que ha estat aquesta roda de premsa de Toni Saligrat prèvia al partit de diumenge a les 12 contra el Deportivo Aragón. Marc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Avui ha parat el de Torrent i, per tant, jo tinc la sensació que això és com el dia de la marmota. Ahir veia que es complien anys del dia de la marmota, aquella famosa pel·lícula que gairebé cada dia anava repetint el mateix que el dia anterior. No hem deixat de parlar d'Arturo pràcticament en tota la temporada. Ara ha caigut una H pel camí, però és un altre jugador, evidentment, però és davanter centre i continuem donant-li voltes a si Arturo jugarà, si no. Bé, en tot cas, aquest Arturo és Arturo Rodríguez Pérez Reverte, Arturo Juan, de fet, el cartaginès, que pot estrenar-se aquesta setmana, que, de fet, ahir arribava la nit a Sabadell, passava la revisió mèdica, avui ja s'ha entrenat amb la resta de l'equip, amb els seus nous companys aquí al Centre d'Esport Sabadell, i per tant, a l'hora de preguntar-te per Toni Saligrat, el primer que t'he de fer, Marc, és preguntar-te per si, intueixo que sí, ha parlat o no d'Arturo.
De fet, la roda de premsa ha començat per aquí. Avui, com vaja, t'he d'explicar que una roda de premsa un pèl diferent, amb força expectació. Normalment som un parell de periodistes i el cap de premsa del club, el Pere Figueres, el company del diari de Sabadell i servidor, i avui, doncs, vaja, érem fins i tot 7 o 8 persones seguint aquesta roda de premsa, entre algun fotògraf més enllà de la ciutat.
Podríem dir que ha generat expectació, Arturo?
Ha generat una mica d'expectació, si més no, l'arribada del nou davanter centre del Sabadell, que arriba aquí per ajudar en la faceta que potser més problemes està tenint el Sabadell, que és el tema del gol. Saligrat, en aquesta roda de premsa, i preguntat allò, primera pregunta de què et sembla l'arribada d'Arturo, doncs aquesta ha estat la resposta d'un tècnic del Sabadell que es mostrava content.
Bueno, començant pel fitxatge d'Arturo, la veritat és que realment hem trobat el que dèiem que anàvem buscant. Anàvem buscant un nou amb experiència a la categoria, una persona que tingués màximes condicions per a aquesta posició i que a més estigués receptiu i amb ganes de vindre a Sabadell a ajudar-nos, i hem tingut tot això, ho hem trobat.
Doncs content com un gínjol, podríem dir, Toni Saligrat, amb aquesta arribada d'Arturo, han trobat aquell davanter que buscaven i que tant ens ha donat a parlar, aquell davanter que havia de ser contrastat, que havia de tenir experiència a la categoria, que havia de tenir planta, que s'adaptés sobretot a la realitat econòmica del Sabadell, fins i tot que fos nacional, que va explicar, ens va donar fins i tot per alguna que altra anècdota en roda de premsa, aquest tema del nacional. El tenim aquí, atracament en tota regla. Marc, si et demano a les 2:10, d'aquí a 5 minuts serà un quart de 3 de la tarda de divendres, falta encara, no arriba però gairebé 48 hores pel partit, Arturo juga o no juga? I juga a l'inici o no juga a l'inici?
Mira, de moment demano comodí de Toni Saligrat.
De la trucada.
Comodín de la llamada. Toni, té opcions de jugar, Arturo, diumenge?
Hi ha moltes opcions. Totes les opcions.
És un tall de veu així de curt, de 3 segons, i jo d'aquí, vamos,
clar, no?
M'hi jugaria diners, que Arturo jugarà diumenge, i et diré que gairebé me'l jugaria a titular.
Bé, doncs
me'l jugaria a titular.
L'atracament ha servit, ha sorgit el seu efecte, i si no, el dilluns el vindrem a buscar, el Marc Pijuan, per si no juga d'inici.
Però no me'ls he jugat, els diners.
El condicional.
He dit que me'l jugaria.
Me'l jugaria, perfecte. Sí. Després acabem de rematar això. Queda prou clar per això. El Sabadell tenia una mancança al davant. Aquesta mancança queda, en certa manera, suplida amb l'arribada d'Arturo Rodríguez i, per tant, el tall era de 3 segons, Marc, però sí. És que no cal més.
Sobretot perquè, també deixa'm fer l'apunt, que no l'hem escoltat, però se li ha explicat que ha arribat bé físicament. És a dir, no és l'altre Arturo, que arribava després de molt de temps sense competir, fora de pes, fora de ritme, etc. No, Toni Saligrat ha dit en roda de premsa que Arturo ha arribat bé, que ahir se li van fer aquestes proves físiques pertinents, que està bé, allò que ell calcula tant, que tu amb en Jaume ho vas parlar, allò del greix, doncs diu, sí, està perfecte, més enllà de que segurament no té el mateix ritme de competició que nosaltres, diu, és cert que allà no has jugat tot el que podria haver jugat, però ha disputat minuts. Per tant, Arturo arriba en condicions de jugar i, com et deia, la meva aposta és que jugarà i fins a on aguanti el cos, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs el Sabadell en joc a 12:45 de diumenge. Sortirem de dubtes, però apunta a titular. Arturo, el nou davanter del Centre d'Esport Sabadell. Al marge d'això, per fer una lectura també general del que és la plantilla del Sabadell, la curta plantilla del Sabadell, després del mercat de fitxatges hivernal, ja queda del tot resolta, s'ha tancat ja la finestra de fitxatges. Ho deia ja durant el mercat Toni Saligrat, que no patia perquè fos una plantilla curta i que a vegades, em va quedar molt marcada aquesta frase, a vegades val més ser pocs però ben avinguts que no pas ser massa jugadors. I avui ha tocat també fer-li una pregunta d'una mica balanç més general, més enllà del cas d'Arturo, de totes les pèrdues que ha tingut el Sabadell al llarg de tot el mercat de fitxatges, que han estat unes quantes.
Sí, i aquí hem d'explicar una novetat, i és que en dinàmica del primer equip hi ha un jugador que, de fet, en vam parlar d'ell fa unes setmanes, no ha fet gaire soroll durant aquest temps, però allà segueix. Es tracta del davanter Pol Gómez, te'n recordes, Adri, que vam dir
tant,
que va pujar al primer equip per completar
malament,
la plantilla.
De fet, aquesta temporada ho ha passat malament, ha estat un parell de mesos ben bons apartat dels terrenys de joc, i per tant la millor de les notícies és que tenim el Pol de nou vestit de curt, i avui, no sé si dirà sorpresa, per algun com a mínim sí, Pol Gómez no és que vingui per reforçar el filial, que recordem que sorgia del juvenil, que ho havia fet molt bé amb el juvenil arlequinat, sinó que directament dinàmica de primer equip. No fitxa, però sí dinàmica, entrenaments, i vaja, com un Víctor o un Montero més.
Això és el que us hem d'explicar i el que us podem explicar, perquè és el que sabem, que en principi, i segons paraules del mateix Toni Saligrat, doncs està en dinàmica de primer equip, i ara deies, traies el nom de Sergio Montero, jo tinc la sensació que jugarà una mica aquest paper, amb Pol Gómez, d'estar amb el primer equip i, doncs, si es pot disputar minuts com feia Sergio Montero, sobretot al principi, ara ja fa temps que està més en dinàmica de primer equip, fins i tot en convocatòries, per tant no es juga tant amb el filial, però jo crec que Pol Gómez sí que pot fer d'aquest ascensor, doncs estar amb el primer equip i ajudar a jugar, si cal, amb el filial. Veurem en tot cas com es desenvolupa aquest tema de Pol Gómez. En tot cas, com bé deies, li hem preguntat al tècnic de Torrent sobre aquesta anàlisi una mica d'alta i baixes del primer equip, i sobretot de com està, 2 de febrer del 2018, la plantilla del Centre d'Esport Sabadell.
No sol és que hi ha jugadors que ara no estan perquè no estan compromesos, o no compromesos, que crec que estan tots, no tant com jo voldria, no? O com jo desitjaria, no sol és això, són més factors. Però bueno, ara futbol és una mica així, si la vida és avui, com estem avui? Avui estem molt millor que ahir, molt millor. I com estem a la jornada 23 o 24? Doncs molt millor que la 1, crec jo, realment molt millor. I a més ens ha arribat un premi en forma de 9, que jo no ho tenia molt clar que pogués arribar, i realment ha arribat, i ha arribat el que volíem que arribara. Això em fa estar especialment content avui.
Doncs content, positiu el tècnic de Torrent. També deixa'm parlar una miqueta d'aquest rival d'aquest partit de diumenge, el Deportivo Aragón, el rival d'aquest cap de setmana, i Saligrat ha confirmat una mica el que ja han anat explicant els jugadors amb els que hem parlat aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís, en roda de premsa amb en Josu ara fa un parell de dies, i tots avisaven del perill d'aquest Deportivo Aragón a domicili, eh? Més enllà de no haver obtingut grans resultats, sí que tothom, doncs, coincideix en dir que és un rival més sòlid fora de casa que a casa. I Toni Salirat avui ens n'ha donat la clau, el per què.
D'entrada és un rival més poderós fora de casa que a casa. I jo crec que a casa, com que tots a casa tenim que, entre cometes, portar el pes del partit, això amb ells els hi costa una barbaritat a casa seva i pateixen molt. Fora de casa ja no tenen aquest rol, ja no assumeixen aquest rol de ser els dominadors, de voler tindre la pilota tant, tot i que són un filial, i llavors pues, són molt més perillosos.
L'última, perquè ens esperen des de Saragossa ja precisament l'homòleg de Toni Salirat, César Lainez. Gairebé li demanaria que es tapés les orelles ara perquè no tingui massa idea del que vindrà o del que es trobarà diumenge aquí a la Nova Creu Alta. Però em deies que avui Toni Salirat ha promès sorpreses? Seria el titular?
Bé, si més no, una pregunta del company del Pere Figueres, en roda de premsa, li ha preguntat sobre possibles canvis, sobretot per la sanció de Pol Moreno, que aquesta ja està confirmada, baixa per targetes, compleix el cicle, recupera en aquest cas Marc Martínez respecte al partit de Badalona, i vaja, jo crec que Toni Salirat ha jugat una mica amb la seva resposta de si hi haurà o no canvis a l'11 titular del Sabadell.
Sí, se suposa, és bé, però jo crec que encara tinc marge de sorpresa. Sí. Crec que de cara a diumenge tinc marge de sorpresa.
Doncs aquest somriure juganer de Toni Salirat...
Tampoc ha dit molt més. Ja sabem que Toni Salirat no és d'explicar gaire les seves intencions, menys d'explicar l'11 que sortirà a jugar aquest cap de setmana, però d'aquí es pot intuir, i si vols fem una altra aposta, jo crec que Toni Salirat sortirà diumenge amb un 11 bastant més ofensiu que les últimes setmanes.
Doncs estarem a l'espera diumenge a les 12 del migdia. Aquest partit, Sabadell Deportivo Aragón, pendent de les sorpreses que sempre ens deixa a l'hora de fer l'11, el plantejament tàctic i l'alineació Toni Salirat. Fins ara, Marc.
Fins ara.
Dos minuts per sobre d'un quart de tres i d'un entrenador a l'altre, canviem de llengua, saludem ara a César Lainez, l'entrenador d'aquest filial del Real Zaragoza. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te dejábamos alguna pista ahora, ¿eh? No es de dar muchas Toni Salirat, pero prometía sorpresas en el 11.
Bueno, evidentemente era la baja, ¿no? De Paul, que se obliga ya, quizás o no, a incorporar algo. Vienen de una derrota, ¿no? En Badalona, creo que en un partido bastante, bastante igualado. Y bueno, y también ante un equipo que bueno, como el nuestro, ¿no? Que es último clasificado y con la obligación de ganar, ¿no? No sé si serán bazas ofensivas y serán bazas de extremos. Bueno, también ha habido incorporaciones ahora, supongo, ¿no? que buscará lo mejor para intentar llevarse el partido, y nosotros pues bueno, con la misma ilusión de todos los días, pese a estar abajo en la clasificación, ¿no? Aportando y dando minutos a gente con muchísima juventud, pero que bueno, que poco a poco nos van dando minutos en el primer equipo, que es lo que queremos.
Enseguida te pregunto por el Sabadell. Antes, temporada complicada, ¿no?, para este Deportivo Aragón. No sé si está pudiendo un poco la inexperiencia de la plantilla, pero al final un año de aquellos de verse toda la temporada abajo, que al final acaban haciendo mella.
Sí, sobre todo creo que ha habido dos puntos de, digamos, de inflexión, donde podríamos haber asomado la cabeza, ¿no?, ante rivales directos y habernos visto en otra situación mucho más digamos, más cercana a lo que podría haber sido la salvación, pero también sabíamos desde un principio cuáles eran nuestras posibilidades económicas, cuál era la posibilidad de la plantilla, la juventud que íbamos a tener en nuestras filas, y bueno, evidentemente, si se salva el filial y no incorpora a nadie al primer equipo, creo que no tiene ningún objetivo. Si en estos momentos que estamos aportando dos jugadores ya al primer equipo, uno de manera habitual en el 11, otro que se incorpora dándole minutos, pues bueno, creo que habrá una temporada positiva en ese sentido, ¿no? Luego en el global, evidentemente, todos los equipos quieren ganar y estar lo más arriba de la clasificación, pero creo que como equipo nodriza y como equipo formador nos debemos centrar mucho más, ¿no?, en esa actitud de formar jugadores que de intentar estar lo más arriba en la clasificación.
Desde la distancia, César, la verdad es que uno ve este Deportivo Aragón, o bueno, la estructura en general del Real Zaragoza, Y llama un poco la atención porque mantiene toda esta estructura más allá de los resultados, que eso, por mucho que sea un equipo formativo, sabes que a veces, según qué tipo de clubs a la que las cosas no van tan bien, tienden a cambiar cosas y de normal se suele romper siempre la cuerda por los mismos sitios, o una revolución en el mercado de invierno que acabamos de pasar, que ya me decías que el club tiene los recursos que tiene, o si no, algún cambio, que es el cambio fácil también del entrenador, etcétera. En cambio, este Deportivo Aragón, ves la trayectoria, vayan bien las cosas, vayan mal, en una categoría, en la otra. Yo desde la distancia tengo esa sensación de que es un club que deja trabajar, que te da tranquilidad.
O por lo menos intentamos, ¿no? O intentan, creo que, aprender de la experiencia. Yo, sin ir más lejos, el año pasado acabé entrenando los últimos 4 meses al primer equipo por diversas circunstancias de cada 2-3 meses cambiar de entrenador, estando en puestos clasificatorios creo que mejores, pero bueno, sin embargo, pues bueno, la inmediatez de conseguir los objetivos a veces no te hace tener la tranquilidad suficiente, ¿no? Este año creo que se está teniendo más tranquilidad en ese sentido. Yo, a nivel personal, pues bueno, ya defendí hace 4 años con el filial, luego nos quedamos 2 años campeones en tercera división, el 50-60% del equipo de la primera plantilla en estos momentos está siendo jugadores que hemos aportado desde la base, bueno, en esa paciencia están saliendo los resultados, ¿no? Ahora hace falta que, bueno, como queremos todos, ¿no?, aquí en Zaragoza, es que ese primer equipo, pues bueno, pueda conseguir el objetivo de estar lo más arriba posible y conseguir el ascenso a primera división, que evidentemente por la grandeza de lo que es la ciudad y el equipo lo necesita, ¿no? Pero nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena desde la formación, desde ya, como hablamos en la primera entrevista de la primera vuelta, jugando con jugadores de 17, 18 años, han debutado 9 juveniles, hay alguno pues con 14, 15 partidos en su experiencia. Bueno, creo que para un jugador juvenil y en este grupo, con los rivales que estamos enfrentando, no en vano, varios de ellos ya me enfrentaba el año pasado con el primer equipo, pues les hace crecer como futbolista, es decir, lo que queremos.
Al final, mira uno la temporada del Aragón y es capaz de empatar, por ejemplo, en Mallorca, cosa que no muchos han conseguido. Pero por contra, no sé si el hecho de encajar tantos goles es lo que os está condenando al final.
Sí, creo que sí. Yo creo que el balance de las dos áreas al final es lo que le da el equilibrio al fútbol, y en esto, pues, bueno, nosotros tenemos un hándicap tremendo y es que encajamos todos los partidos. Solo hemos sido capaces de dejar la portería a cero un día, y eso en una competición tan igualada como la que es la segunda división de este grupo 3, te hace un hándicap, porque tú puedes marcar todos los días. Creo que solo hemos dejado de marcar tres partidos. Eso quiere decir que bueno, el rival, el equipo de cara a la portería contraria, el área contraria, pues bueno, marca goles, domina, tiene ocasiones, pero sin embargo la suya propia no la dominamos, ¿no? Y ese, pues bueno, como tú bien has dicho, tal vez sea el mayor lastre, no para estar en la mitad de la tabla clasificatoria, pero sí para tener muchas más opciones, ¿no?, de salvarse.
Sobre el Sabadell, que lo hemos dejado ahí colgado hace un momentín, ¿cómo lo ves? Un equipo que se muestra muy sólido, muy rocoso detrás, pero que luego delante ha tenido problemas durante las 20 y pico jornadas que llevamos ya. Eso sí, se acaba de reforzar justo hace un par de días con un jugador contrastado como es Arturo. ¿Tú cómo ves este Sabadell?
Sí, yo creo que lo has definido bien, ¿no? Y además, si miras sus números, un equipo que ha ganado 5 partidos, pero que ha perdido también poquitos, con muchísimos empates, con una salida defensiva que creo que es la línea que marca siempre su entrenador en todos los equipos donde está, trabajando muy bien la estrategia. Pero al final este grupo, digamos que salvo 3 o 4 equipos que estamos abajo, los demás están todos hechos, entre comillas, ¿no?, para jugar el playoff de ascenso. Y esa obligación y esa necesidad, pues bueno, al que no le sale bien las cosas desde un principio, cuesta, pero como tú bien has dicho, nosotros hemos sido capaces de ir a Mallorca, ir 82 minutos ganando y, bueno, que nos remonten en 2 minutos, pues por nuestra inexperiencia, y sin embargo acabar en el minuto 93 empatando, ir a Valencia y empatar, ir a Llagostera y empatar. Bueno, el equipo, la verdad es que muestra sus identidades en todos los campos, pero luego nos enfrentamos, pues bueno, a un rival como el Sabadell, con gente, vamos, muy curtida en la categoría, con experiencia, con un gran entrenador y con la necesidad también, entre comillas, ¿no?, que puedan tener de conseguir los 3 puntos, pues bueno, para salir de esa zona media que creo que les está dejando ahí un poco en tierra de nadie.
La última, ¿te sorprende que se deje tantos puntos en la nova Creu Alta? Porque los equipos de Toni Seligrat, si miras el histórico, ves el Alcoyano, ves el Lleida, un equipo que se hacía muy fuerte, sobre todo en casa, y en cambio esta temporada el Sabadell solo dos victorias aquí. No sé si puede generar incluso un punto de, no diré de angustia o de necesidad, de urgencia, pero sí de cierto nerviosismo.
Sí, además como hablábamos de al final el equipo, yo creo que no vivo allí, ¿no? El día a día, pero sí es cierto que si tú miras la plantilla y el míster, es un equipo que está hecho para jugar los playoffs, ¿no? Y el ser muy sólidos en casa te da mucha más tranquilidad de afrontar los partidos, ¿no? No creo que haya sido el no ser sólido, sino el, como tú bien dices, no ser capaz de concretar esas ocasiones que tienen, ¿no? Es un equipo que a la contra se desenvuelve para mí a las mil maravillas, tiene muchísima velocidad, juega quien juega por fuera o arriba, en punta, sólidos atrás, apenas conceden ocasiones, domina, ya te digo, el sentido de lo que es la estrategia, las cinco fases del juego, pero al final el gol es el gol, ¿no? Y si tú eres capaz de mantener la portería cero, pero no eres capaz de concretar las ocasiones que tienes, pues bueno, te hace, ¿no? El alejarte de esos puestos de arriba, pero que bueno, que estamos hablando de una categoría, pues bueno, Elche, Mallorca, Sabadell, Llagostera, Lleida, Alcoyano, equipos, vamos, con una entidad en lo que es la segunda división, ya no B, sino incluso A del fútbol español, que bueno, que te hacen, ¿no? A veces, pues bueno, alejarte de esos puestos, pues porque necesitas, ¿no? De inmediato conseguir los puntos.
César Lainez, entrenador del Deportivo Aragón, un gusto realmente hablar un rato de fútbol contigo. Nos vemos el domingo por aquí por la nova Creu Alta.
De acuerdo, un saludo.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric. Amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Sintonia que ens porta a parlar cada divendres de números, d'estadístiques, de xifres i això. Traduït al llenguatge Centre d'Esport Sabadell, només té un nom, Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui toca Deportiu Aragón, avui toca el filial del Real Zaragoza. Intueixo que hem jugat més vegades contra el primer equip que no pas contra el filial, però malgrat tot em venen al cap uns quants precedents contra l'Aragón.
Sí que és veritat que amb el primer equip de Zaragoza hi ha bastant més precedents, però s'ha de dir que amb el filial, doncs, bueno, no està malament. 15 partits oficials entre el Sabadell i el Real Zaragoza B, bastant d'ells a la dècada 70-80, quan estava el filial a la segona divisió. D'aquests 15 partits, 11 d'ells en partits de Lliga i 4 de Copa Federació en les últimes temporades. Balanç d'aquests 15 partits, 6 victòries del Sabadell, 2 empats i 7 victòries del filial, 21 gols a favor i 20 en contra, o sigui, bastant igualat.
És curiós, perquè el Sabadell ha guanyat un partit menys que no pas l'Aragón i, en canvi, ha marcat més gols. O sigui que això és una dada significativa. De totes maneres, demà passat podríem igualar aquest registre de 6 victòries, 7 derrotes i deixar-ho tot un pèl més compensat encara. Em venen al cap, a part, partits prou històrics de la història, valgui la redundància, del Sabadell, prou importants a la història del Sabadell, com, per exemple, en parlàvem l'altre dia amb Roberto Elvira, el triomf 0-3 que ens permet una setmana després pujar contra l'Atlético Madrileño a primera divisió, o, home, no té tanta història, tant de pedigrí, però sí que una salvació a la Romareda contra un tros d'aquí. Per tant, hi ha precedents ben macos, de recordar.
Hi ha, aquells dos partits que, bueno, sí que van marcar aquelles temporades. Recordo també una victòria 4-1 l'any que vam baixar a tercera.
Golàs
d'Ivandia. De fet, no va servir per salvar-nos, però bueno, va ser un dels pocs grans partits d'aquella temporada.
Em dius, 6 victòries del Sabadell, 2 empats, 7 de l'Aragón. Si només ens centrem aquí a Sabadell, la cosa està igualada també o no?
Sí, la veritat és que va estar igualat. 7 visites del filial aragonès a Sabadell, 4 victòries arrequinades i 3 d'aragoneses, és a dir, cap empat en les 7 visites de Zaragoza a Sabadell.
Tocarem ferro, perquè si no després ja comencem amb la cunyeta de sempre dels empats. Sempre ha marcat el Sabadell o gairebé sempre en aquestes visites o no?
D'aquestes 7 visites, en 6 d'elles el Sabadell ha aconseguit marcar, o sigui, només en una. S'ha quedat de la porteria a zero, o sigui que s'espera que diumenge doncs puguem fer un gol, i si fem gol doncs evidentment traurem un bon resultat.
I l'última xifra que m'has preparat sobre precedents va al voltant dels empats, sobretot del 0-0, no? que també és un clàssic ja no només al Sabadell, ja no només en equips de Toni Saligrat, sinó en general a la categoria segona B, i avui rescates una dada realment bona.
Sí, dels 15 partits oficials entre els dos equips hi han hagut 2 empats, però d'aquests 2 empats cap ha sigut el empat a 0. Llavors, bueno,
esperem gols.
S'entén que diumenge doncs, almenys veurem algun gol.
Sobre el Sabadell, com arriba a la cita l'equip de Saligrat?
Bueno, ara mateix el Sabadell està classificat amb 29 punts, 5 victòries, 14 empats i 4 derrotes, i el balanç de gols molt igualat, 19 gols a favor i 18 en contra. Els números a l'estadi, bastant pobres, la veritat, 14 punts a la Nova Creu Alta, repartits en 2 victòries, 8 empats i l'única derrota contra l'Olot, 11 gols a favor i 9 en contra.
De moment són 3 els partits consecutius sense guanyar, encara que en una temporada amb tants i tants i tants empats no és ni de bon tros la pitjor ratxa.
No, la pitjor és ja fa unes setmanes que vam enllaçar 7 jornades seguides sense guanyar. De moment en portem 3, però jo crec que no arribarem a les 7 ni de molt lluny.
I a part, el tema de la Nova Creu Alta, que venim dient tu al llarg de tota la temporada que el gran dèficit d'aquest equip és a casa, que no acaba de rutllar a l'estadi a la Nova Creu Alta. Et demanaré deures de cara al futur, de buscar les últimes temporades més o menys quantes victòries a casa s'han assolit, perquè em semblen molt poques de moment, 2, tant de bo que la setmana que ve ja siguin 3, però al marge d'això és que de l'última ha plogut força,
Bastant. L'última victòria del Sabadell a l'estadi és de l'1 de novembre, que va ser un dimecres, en jornada intersemanal, per 2-0 amb l'Alcoyano. Doncs des d'aquell dia el Sabadell no ha aconseguit guanyar l'estadi.
I a part, amb els 4 últims partits que ens deixa una xifra que tampoc és o era gaire habitual fins fa no gaire.
No, perquè l'equip es va caracteritzar la primer part del campionat en què no encaixava gaires gols, però en els últims 4 partits a l'estadi han marcat tots dos equips. El Sabadell sempre ha marcat, però el rival també. Llavors, bueno, és un tema
a corregir, sí. S'ha de subsanar aquest fet, perquè la veritat és que s'ha mostrat molt sòlid al darrere el Sabadell, però en canvi a les últimes jornades aquí a casa està costant un pèl més. El filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón, és cué, està tocadet realment, està despenjat.
Jo diria que estava descendit ja.
Mira, ja poso el titular directament, Miguel Ángel Rodríguez dona per descendit l'Aragón. Però bé, per respecte, evidentment, el deixarem encara algunes setmanes més de marge, però els números parlen per si sols,
Canten, la veritat, és que a mateixa, com deies, cué al Zaragoza B amb 13 punts, només una victòria, 10 empats i 12 derrotes, 22 gols a favor i, atenció, 46 gols en contra. Llavors, clar, un equip que guanya un partit de 23, pues, home, sí, hauria de ser un miracle que se salvés.
Fora de casa,
Li recordo empatar, per exemple, a Somoix, al camp del líder, per tant, poca broma. És un equip que amb la tonteria és capaç de donar més d'un ensurt, però les xifres no són gens positives, fora en concret.
Només 6 punts com a visitants, que els ha aconseguit en 6 empats, és a dir, l'única victòria la va aconseguir com a local. Aquests 6 empats i 6 derrotes com a visitants, 15 gols a favor i 28 en contra.
Déu-n'hi-do. I dèiem que el Sabadell porta 3 jornades seguides sense guanyar, en el cas del filial del Zaragoza, més encara, no?
Són 5 partits consecutius sense guanyar, o sigui, fa 6 jornades va aconseguir la seva primera victòria de la Lliga, 2 empats en aquests 5 jornades i 3 derrotes consecutives.
I a part, també rebent molts gols. És la característica principal. A mi, de totes les xifres de l'Aragón, no diré la que més em sorprèn, però sí la més cridanera és la dels gols en contra.
Sí, de fet, en els últims 7 partits han encaixat com a mínim un gol i ara mateix, com dèiem, porta 46 gols en contra i és el Zaragoza B, és l'equip dels 80 conjunts de tota la segona B que més gols encaixa en el que portem de Lliga, seguit de l'Orca Deportiva, que en porta 43.
O sigui,
podríem dir que Zaragoza B és un filial clàssic, que acostuma a ser, els filials acostumen a ser equips que encaixen bastant gols.
Clar, és que al final, en 23 jornades, 46 gols, la mitjana és clavada, dos gols per partit.
Sí,
déu-n'hi-do. L'àrbitre, aquest sí que em sona, T'he de dir que per partida doble, perquè és d'aquelles nissagues familiars que sempre, no sé per què, però el món del futbol et deixa sempre dos germans que te'ls acabes creuant en un moment o altre. Són un bon grapat i alguns de ben recents. En aquest cas és Álvaro Barón Aceitón, que si no m'equivoco és el germà petit dels Barón Aceitón, no?
Home, Barón Aceitón, conegut ja al món de futbol. El seu germà és Santiago, que sí que ens ha xiulat més vegades. En aquest cas, diumenge, xiula Álvaro, que té 24 anys i compleix la segona temporada de segona B. Dos precedents amb el Sabadell, una victòria precisament aquesta temporada al camp de l'Olot, que
vam guanyar
0-2 a l'inici de Lliga, i una derrota la temporada passada 2-1 al camp de l'Hospitalet.
És balear, com el seu germà, i de moment no ha xiulat el filial del Zaragoza, aquest Deportivo Aragón, per tant serà el primer precedent amb el conjunt saragossà. La mitjana d'aquest bon home, jove, per cert, 24 anys només, és dels que apunta maneres, dues temporades ja, això implica que va pujar amb 22 anyets a segona B i, per tant, té pinta que acabarà arribant. Més o menys, partits guanyats pels de casa, pels de fora, targetes, quins són els registres?
Ha xiulat 7 partits aquesta temporada, 2 victòries locals, 3 empats i 2 victòries visitants, o sigui, ha repartit
molt per ell,
bastant bé. La mitjana de grogues no arriba a 5 per partit, o sigui, una mitjana acceptable.
Bé. Recordem una de les anècdotes. La setmana passada comentàvem que hi havia dos sancionats, un sancionat, perquè a l'hora de fer el recompte de targetes, una de les de l'Aleix Coc és la de l'expulsió contra l'Hèrcules. Per tant, Aleix Coc sí que podrà jugar, és Pol Moreno l'únic que està sancionat, i per tant, per aquí respirem una mica més, perquè per un moment vam pensar que no...
Es queden quatre, llavors.
Sí, això sí, però com a mínim no coincideix un central amb l'altre. Per tant, el recanvi natural sembla força cantat. La curiositat, avui... has agafat el passaport a l'hora de buscar aquesta dada curiosa.
Bueno, hem tingut uns dies així mogudet amb el final del mercat d'hivern, amb sobretot bastantes baixes, només una alta, però bueno, bastantes baixes. El Sabadell va començar la temporada amb 5 jugadors a la plantilla que eren estrangers.
Això ho havien comentat, que era rècord, no?
Era rècord a la història del club, o sigui, mai el Sabadell en una temporada havia tingut tants jugadors fora d'Espanya. Però al final aquesta temporada els acabaran només 2 jugadors. O sigui, han marxat Gaia Solín, Arturo, Alassana Mané i Ibrahima Fati. Pel contra, ha pujat del filial Román Carrillo, que podria... casualment va néixer a Letònia, a Riga.
És molt peculiar aquesta història. En qüestió d'uns dies el tindrem aquí a l'Hotel Suís per parlar entre altres coses d'això, perquè la família és d'aquest país bàltic, de Letònia. De fet, el cognom, el segon, és letó, és d'origen letó, i ell va viure a Riga durant 5 anys, els 5 primers anys de vida, abans de venir cap a Vilanova del Camí, que és on resideix. Per tant, dius Román Carrillo, nascut a Letònia, i dius, no, això ha d'haver-hi algun error, no? Però no, confirmat que és nascut
a
Riga.
Sí, correcte. Doncs tenim un letó a la plantilla, el primer en tota la història del club, evidentment. I a part de Román Carrillo, doncs ha quedat també Jeremy Guillemenot, o sigui, vam començar la temporada amb 5 jugadors estrangers i l'acabarem amb només 2. I ja per acabar aquesta curiositat, un dels que ha marxat és Brahim Afati, que venia cedit del Barça B. El pobre, doncs, ni l'hem vist, jo no sé ni com juga. I bueno, ja, tot i no jugar, ha passat a la història del club com ser l'únic jugador estranger que no ha arribat a debutar en partit oficial.
Déu-n'hi-do, o sigui, és l'únic de tota la història que ha estat al Sabadell però no ha arribat a debutar oficialment.
Correcte. Diria que hem tingut 65 jugadors estrangers i l'únic que no ha debutat és aquest bon home, Brahim Afati, que ha acabat en un equip belga, diria.
Sí, de la tercera divisió, el cué de la tercera divisió de Bèlgica. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure si allà té una mica més de protagonisme, com a mínim. Miguel Ángel Rodríguez, un autèntic plaer, com sempre. La setmana vinent, més xifres, més estadístiques amb aquesta secció que ens porta el malalt dels números arlequinats. Fins ara.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
I a tot això, si voleu ració doble de futbol diumenge al matí, just abans del partit del primer equip, juga el filial. Sona un pèl estrany per allò de les hores, perquè el Sabadell jugarà a les 12 contra el Deportiu Aragón, però és que a les 10 del matí, a Olímpia, un parell d'hores abans, el Sabadell B rep el canvi d'alet en un duel d'equips arlequinats. Els de Carlos López busquen refer-se de la immerescuda derrota de diumenge passat al camp del San Juan Atlético de Montcada, i tot davant d'un canvi d'alet que ara mateix és el tercer classificat i que ja els va guanyar a la primera volta. Un equip que per López és un dels que millor proposta té, o com a mínim els que té una proposta més atractiva de tota la categoria d'aquest grup primer de primera catalana. Carlos López.
És un equip que per començar, jo l'entrada no el coneixia, però haig de dir que treballa molt bé, és un que s'adapta molt bé al rival, i llavors fan un futbol força atractiu. És un equip molt dinàmic, els laterals estira llargs, i la veritat és que m'agrada molt. És un equip que es veu en pocs en aquesta categoria.
7 punts hi ha de diferència entre el canvi d'alet i un Sabadell B que és 12è, ara mateix amb 25 punts. La cita, com diem, demà passat, diumenge, a les 10 del matí a Olímpia. No van poder canviar de dia, per tant, a efectes federatius, el canvi d'hora sí que es pot fer sense tenir en compte el rival, i d'aquí aquesta modificació. No jugarà a les 12 per no coincidir amb el primer equip, sinó a les 10. Aquest Sabadell B, canvi d'alet, a les 12, un carrer més avall, a la nova Creu Alta, Sabadell Deportivo Aragón. Fem la segona pausa per la publicitat i de seguida marxem cap a Tenerife, que avui arrenca la Copa del Rei de Waterpolo.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mira.
Minut i mig i arribem a 3:45. Per tant, 16 minutets i mig ens queden per endavant per parlar, per exemple, de waterpolo, perquè avui comença una nova edició de la Copa del Rei i, a més, ben especial per la Seu. Es disputarà a Tenerife després d'un parell de competicions del cau consecutives aquí a casa, a la Bombonera de Can Llong. L'expedició de l'Estalpul Natació Sabadell ha hagut de passar una odissea fins a arribar a Tenerife. Van tenir problemes ahir per arribar a Santa Cruz per culpa del mal temps, però ja ha dormit allà després d'un viatge molt més llarg del que estava previst i havent de passar per Les Palmes fins i tot per no poder aterrar a Tenerife. L'estrena serà avui a les 6 de la tarda contra el Mediterrani, contra el Club Esportiu Mediterrani, i sense Javier Gorría, lesionat, que serà l'única baixa del club de cara a aquesta Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a les Illes Canàries. Xava Gómez, el tècnic de l'Estalpul, no preveu un creuament de quarts de final gens senzill avui davant del Medi.
Es un equipo que grandes jugadores, con gente con experiencia, con, han hecho una buena, muy buena plantilla, que a un partido, por supuestísimo, que te puede ganar.
Et pot guanyar a un partit. No cometre errades serà la clau, segons ha dit el Xava, per no caure a les primeres de canvi en aquest primer partit. L'entrenador cantàbric ha posat un exemple molt clar de la qualitat del rival. El Mediterrani ja els ha guanyat aquesta temporada, va ser a la Copa Catalunya. Un bon avís, diu el tècnic de l'Estalpul masculí, del que avui tindran al davant.
Hay que tener en cuenta que este año hemos perdido con tres equipos en la liga, que sean que juegan nuestra liga, y ha sido justo, pues eso, Mediterrani, Tarrasa, y si hacemos el Barcelona, con lo cual complicado lo tenemos. No hay que pensar para nada en el segundo partido, en el tercero, hay que pensar solo en el primero y hacerlo lo mejor posible, porque si no, si pensamos en otras cosas, seguro que nos quedamos apegados a primeras de cambio.
No acaba de refiar-se massa, per tant, el Xava Gómez. En cas de passar ronda avui, demà el club es veuria les cares amb el guanyador del partit de quarts de final entre el CNB, el Barcelona, i el Terrassa, amb la qual cosa s'estalvia creuar-se amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, fins a una hipotètica final, i sobretot podria haver-hi derbi vallesà demà si el Terrassa i el Sabadell fan la feina avui als quarts de final. La idea del Xava és ser ambiciós, pensar directament en el títol, en la que seria la quarta Copa del Rei del Natació Sabadell, això sí, conscient també de la realitat.
Eso he hecho a los chicos. La idea es ir a ganar. Luego, a partir de ahí, nos podemos quedar eliminados en la primera de cambios. El deporte, ahí, como he dicho antes, nuestro cuadro, aunque no esté Barcelona, es muy difícil, muy, muy difícil.
Quadre molt difícil, diu el Xava Gómez, amb el Mediterrani avui com a partit d'entrada per al saltaló de la competició pel que fa al Natació Sabadell i després, en cas de passar, al CNB o al Terrassa més endavant. Per segon cop en tota la història, a més, la Copa es disputarà a Santa Cruz. L'Echeide serà l'anfitrió d'una competició que s'allarga durant tot el cap de setmana i avui marxem cap allà, precisament cap a les Illes Canàries, per saber com s'està vivint aquest esdeveniment a Tenerife. Enrique Toste, responsable de waterpolo.com, portal de referència de todo amante del waterpolo estatal. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Adrián.
En la piscina ya, ¿no?
En la piscina ya, un poco resguardado de la lluvia, porque la verdad es que el tiempo está acompañando. ¿Quién lo diría? Que cuando decíamos que Tenerife podía coger una Copa del Rey, a piscina descubierta decíamos, vamos a aprovechar del sol, del tiempo, de la temperatura paradisíaca de estas islas. Y la verdad es que el tiempo está acompañando. Llevamos una semana con mucha lluvia, con quizá una brisita tirando un poquito de viento, y es verdad que por ahora lleva toda la mañana lloviendo de manera intermitente y se espera que sea toda la tarde lloviendo de manera intermitente. Se está intentando hacer lo posible, es verdad que una parte de la grada está cerrada, pero aún así la verdad que es una pena, porque el espectáculo y lo que se esperaba de esta copa pues quizás se puede empañar un poquito, nunca mejor dicho, con estas cuatro gotitas que está cayendo aquí en Tenerife el día de hoy.
Pues a ver si mejora el tiempo como mínimo del que se ha encontrado toda la expedición. Hablábamos con gente que ha ido desde Sabadell para allí y nos decía, ya es raro que llegue a Tenerife y tenga incluso aquel puntito de frío que no es muy habitual en las Islas Canarias. Enrique, ¿qué supone para Tenerife organizar una copa?
A ver, supone, realmente es un día histórico. Yo lo comentaba ayer con varios compañeros de medios de comunicación locales que no están acostumbrados a quizás a informar tanto de waterpolo, y hoy me decía, más allá de lo que pueda hacer el Echeide, que al fin y al cabo las diferencias, en este caso en cuartos de final con San Andrés, son latentes, estamos hablando de 11 puntos que diferencia al conjunto canario con el conjunto de Andalucía, a pesar de ello es histórico que la Copa del Rey se venga a Tenerife, el primer año del Echeide en División de Honor, una apuesta decidida por la directiva, una apuesta decidida por la Federación Española para traer la Copa aquí.
mover a tantos equipos catalanes, mover a tanta gente, porque yo estaba esta mañana tomando café en el hotel de concentración de los diferentes equipos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y me encontraba directivo, a exentrenadores, a gente del waterpolo que se ha desplazado a Tenerife a ver la Copa del Rey. Y se va a juntar mucha gente de este deporte estos días en Tenerife para disfrutar in situ de una Copa del Rey que regresa 12 años después. Es decir, esa cita en el año 2006, cuando el Sabadell pues perdió la final, el Sabadell que venía de ganar en 2005, pues perdió la final ante el Barcelona en Puerto de la Cruz. Y la verdad que, al fin y al cabo, yo creo que a quien va a ser muy importante esta Copa del Rey, más allá del Eibar, también es al Barceloneta. Porque, al fin y al cabo, regresa al sitio donde empezó su ciclo de éxito. De 2006 no pierde una liga, y de 2006 ha ganado la mayor parte de la Copa del Rey. Con lo cual, es un día histórico para Tenerife. Repito, una pena el tema de la lluvia, pero yo creo que aún así es histórico, y las instituciones locales, los jugadores, vienen incluso equipos y jugadores de la isla de enfrente, de Gran Canaria, porque es una cita que hay que aprovechar y disfrutar del mejor waterpolo español aquí estos días en Tenerife.
Con la intención de ser protagonistas de eventos de este tipo, no solo del mundo del waterpolo, sino que últimamente estamos viendo muchas competiciones que se disputan allí en Tenerife, y con la sensación, como mínimo desde aquí, desde la península, que Tenerife ha recuperado un poco el protagonismo perdido en los últimos años por lo que respecta al waterpolo, con la presencia del Lecheide, recuperando un poquito, por ejemplo, lo que los más nostálgicos recordaban de la época del Martiánez.
Sí, así es. Yo que pude vivir los últimos años del Martiánez, pude vivir cuando apenas tenía 10, 11 años el Martiánez, ese de Copa Alén en el 2004, esa Copa del Rey que decíamos en 2006, y la verdad que sí, desgraciadamente con la desaparición del Martiánez se perdió un poco la esencia, la tradición, la gente que no era aficionada al waterpolo, que cada fin de semana, sin saber, sin tener ningún conocimiento de waterpolo, iba a Puerto de la Cruz, llenaba la piscina, veces que llegaban y rondaban las 1,000 personas en una piscina para ver un partido de waterpolo en Tenerife, y es verdad que la tradición se perdió un poco, y sobre todo se notó no solo en el aficionado de a pie que iba a ver los partidos de Lecheide, sino que también se notó en el trabajo de cantera. Al fin y al cabo, si tú tienes un referente, sea del equipo que sea, no tiene que ser de la cantera de Lecheide, tienes un referente en la máxima categoría que está cumpliendo, que está trayendo aquí a los mejores equipos, que está jugando de tú a tú con los mejores equipos, es cierto que al fin y al cabo eso responden de una manera positiva los más jóvenes, y eso es una cosa que se está intentando, recuperar la tradición por el waterpolo aquí en Tenerife, recuperar sobre todo el respeto que se ganó el Martínez durante mucho tiempo. Está claro que el Martínez no se llegó a codear con los mejores de un año para otro, le costó mucho, les costó jugar muchas promociones, hasta que al final, ganando en Puerto de la Cruz, era muy complicado. Esta semana estaba hablando con David Palma, que estaba recordando la época de que era capitán del Sabadell, me decía, era muy complicado. David Martín, que era capitán del Barceloneta, me decía exactamente lo mismo, y si ganar en Puerto de la Cruz era muy, pero que muy complicado, porque era un equipo muy, muy correoso, y esa es la intención del Lecheide. Esperemos que de aquí a 2-3 años digamos exactamente lo mismo y podamos seguir viendo competiciones, y por qué no soñar con competición a nivel internacional, con selección y demás partidos, Adrián.
La última, Enrique, sobre la Copa en sí, ¿ves a alguien con posibilidades reales de poder plantar cara al Barceloneta, o esto será, como decías tú antes, una más dentro de ese ciclo ganador del conjunto marinero?
Sinceramente, como amante del waterpolo, me encantaría que fuese así, francamente. Sí, como amante del waterpolo y como fiel seguidor de mi información, el jugo, como tú bien sabes, el juguito está en que llegue un equipo y plante cara, como han pasado los playoffs, como disfrutamos esos playoffs con el Sabadell. Pero es cierto que la realidad quizás es otra. La realidad es que el Barceloneta, yo veo al Barceloneta muy superior, y ya hablaba con Beto Fernández del Mataró, me decía, a ver, sí, que sinceramente, si llegamos vivos al final tenemos opciones, pero aún así es muy complicado, y razones no le faltan. Yo creo que el Sabadell ha ido a más, el Sabadell, después de haber recuperado a Di Carrasco y al propio Cabanas, es verdad que ha ido a más, ha mejorado un poquito la dinámica, ha mejorado el juego, ha mejorado el olfato goleador, pero es verdad que aún así yo no lo veo sinceramente al nivel del Barceloneta. Tiene que tener quizás el Barceloneta un mal día y un muy buen día a su rival en la final para que se dé un hecho histórico. Yo creo que sería, para mí sería uno de los hechos históricos más memorables de los últimos años, quitando incluso el del Mataró en su momento con el Sabadell femenino. Pero yo creo que lo veo muy complicado, sinceramente.
Pues estaremos atentos desde aquí, desde Radio Sabadell, a ver si ese sea hasta el Pool Natació Sabadell el que nos da la alegría. Enrique Toste, waterpolista.com, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Un abrazo.
Un abrazo, Adrián.
Des d'avui fins diumenge, aquesta copa que es disputa a Tenerife. A tot això, la Lliga Iberdrola femenina s'atura aquesta setmana per la disputa de la Lliga Europea, que és una nova competició que es va engegar ahir amb victòria per la mínima de la selecció espanyola, com sempre ben representada per waterpolistes del club, per 8 jugadores del club, a Holanda davant de Rússia, per la mínima, i amb Laura Ester salvant la victòria amb una última aturada gairebé sobre la botzina de l'últim atac rus. A les 7 avui, França-Espanya, segona jornada, mentre el cap de setmana Croàcia i Holanda seran els rivals. Where you...
I en el món del motor, Sergi Giral complirà el seu somni disputant a partir de demà el Rally Monte Carlo Històrics, un de les proves més mítiques del motor i dels cotxes clàssics en concret. Giral serà copilot d'un Porsche que hi pren part. Per al pilot sabadellenc, pocs reptes poden ser tan il·lusionants com aquest.
Com som, no? I sempre he pensat que ho podia arribar a fer. Aquest any tinc l'oportunitat de ser-hi i vaig a copilot amb un bon equip, un cotxe amb molt de pedigrí. I, bueno, molt il·lusionat, la veritat, de poder estar a Montalli Monte Carlo, no? Molt guai,
la veritat. El Rally Monte Carlo és una prova duríssima de 5 etapes que s'acabarà la matinada de dimarts a dimecres. Tot apunta que els dos últims dies de competició, a més, seran en unes condicions meteorològiques adverses. Encara que la preparació ha estat bona i han pogut reconèixer fins i tot en persona alguns dels trams, Giral es conforma amb acabar la prova i és que, com diu el pilot local, al Rally Monte Carlo la situació pot canviar d'un dia per l'altre.
L'objectiu és acabar, Primer de tot, l'objectiu d'aquest rally és acabar. Pel que vaig seguint amb el temps, a França, dilluns i març donen moltes nevades, vull dir que les condicions seran dures, vull dir, vam estar entrenant ara al mes de gener, principis de gener, i els tramos són molt llargs, passes molts, per molts colls famosos, com la nit del Turiní, i has de tenir molta sort perquè puguis estar dalt, no? Això és el que anem veient amb tots els anys que hi anem seguint.
Avui han sortit de Barcelona, faran 1.100 quilòmetres per arribar a Monte Carlo, on demà arrenca una nova edició d'aquest rally, un dels més mítics dels cotxes històrics.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una altra sabadellenca que fa les maletes i marxa ben lluny és la Caral Castellet, que compta els dies que falten per l'estrena dels Jocs de Pyeongchang. D'avui en 8, el dia 9 de febrer, es durà a terme a Corea del Sud la cerimònia d'inauguració d'aquests Jocs Olímpics d'hivern. Pel que fa a la surfista de neu sabadellenca, la competició serà els dies 12 i 13, és a dir, d'aquí a 10 dies clavats. Castellet arriba pletòrica, en plena forma, després de dos podis seguits a la Copa del Món, victòries noumes a Estats Units i també tercer lloc a Suïssa, a l'estació de Lax. En declaracions de Televisió de Catalunya, la rider local ha confessat que es troba en un estat òptim per la lluita per tot en aquestes Olimpiades.
Molt contenta, estan en tot bé i és una lluita dura, però una lluita que també té la seva recompensa, no? com totes. Estic en un moment que em sento amb ganes i tinc motivació i estic molt bé, estic contenta.
Tot després d'una metamorfosi que ha hagut de passar a Castellet amb la mort de la seva parella i a la vegada el seu entrenador fa més d'un any, l'esportista sabadellenca va haver de digerir el cop així d'entrada i també canviar la seva rutina. Després d'un temps sense trepitjar cap pipe, ara torna a calçar-se a les 9 i ho ha fet amb nou tècnic, amb noves rutines i rendint de nou a primeríssim nivell. Començar des de zero, esportivament parlant, li ha anat bé vis a posteriori, segons ha explicat Caral Castellet.
He tingut un canvi a la meva vida professional que m'ha obligat a començar de zero una altra cosa. Aleshores, és com tot és nou i em sento amb motivació de tenir molt més i incloure molts més anys dintre la meva carrera.
En els pròxims dies, la sabadellenca viatjarà cap a Corea del Sud per disputar aquests Jocs d'hivern. I acabem amb bàsquet perquè tres equips sabadellencs de la Copa de Catalunya inicien aquest cap de setmana la segona volta de la competició. La principal novetat, el debut a la banqueta del Sant Nicolau de Diego Martínez. L'uruguaià visitarà el pavelló de la Plana per enfrontar-se al Círcul Catòlic de Badalona. És una informació del Joan Blanc.
Diego Martínez s'estrena a la banqueta del Sant Nicolau en un partit especial per a ell. El tècnic va entrenar allà durant molts anys i coneix perfectament què es trobarà sobre la pista.
Són gent de Badalona, gent jove que juga molt bé al contraatac. És un estil de Badalona, jugar ràpid, de ser molt verticals, de tirar molt de fora, tirar molt de tres.
La cita serà diumenge a 3:45 de la tarda al pavelló de la Plana. Un quart d'hora més tard, però a l'altre grup de Copa Catalunya, el bàsquet Pia jugarà a la pista del Salou, un rival molt complicat pels dos carcervantes que lluita per l'ascens i que serà molt exigent pels sabadellencs. El tècnic dels de Can Colapi afirma que els tarragonins tenen dos jugadors molt potents i que hauran d'aturar.
Serà un partit complicat. Nosaltres ho basem tot i crec que no descobreixo res. Vam intentar baixar la notació de l'americà i en Galofre, que són per mi els dos jugadors, entre els cinc jugadors millors de la Lliga, aporten moltíssim, 40 punts, 15 rebots per partit, i bueno, si no baixem la notació d'aquests dos jugadors, la veritat és que el partit es complica, no? I crec que tot estarà basat en una miqueta en reduir els números fantàstics que tenen aquests dos jugadors.
I aquest mateix grup, però demà dissabte, el Natació Sabadell rep el Badalonès, segon classificat amb només dues derrotes. Els de Miguel Ángel Gómez, que van acabar amb bona dinàmica la primera volta, busquen protagonitzar la sorpresa i aconseguir una victòria de les denominades bonus.
Es un buen colchón en ese sentido, pero lo que tenemos que intentar es que no sea un colchón que a nivel mental afecte negativamente, ¿no? Porque caer en el tema de en ese típico tópico de no es un partido de nuestra liga, es que jugamos contra el segundo clasificado, tenemos ese margen en la clasificación. Yo creo que esto sería caer en un error importante, porque a partir de ahora, en una segunda vuelta como la que nos espera, pues el ser capaces de competir contra equipos de la zona de arriba y el poder sumar una victoria, pues son victorias que segurament tenen valor doble.
La cita serà demà a 5:45 de la tarda a les naus del carrer Montcada.
I a tot això podeu afegir-li també una cita més pel que fa al món de l'handbol. Demà a les 8, Sant Joan d'Espí o Arc Gràcia, els de Miquel Benítez buscant la que seria la tercera victòria consecutiva a la pista d'un conjunt que a casa es fa fort, com és el del Baix Llobregat, i que a més té un bon grapat d'ex-graciencs. Amb aquest apunt d'handbol arribem a les 3, per tant, deixem el relleu al Parlem d'Òpera. Una abraçada del Toni González des del control de so, i com sempre us rematem també a la web radiosabadell.fm o al Twitter @radiosabadell per tenir més informació de l'esport o de la ciutat de Sabadell. Diumenge, des de 11:45, Sabadell en joc amb el Centre d'Esport Sabadell Deportivo Aragón i la visita del CUE a la nova Creu Alta. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.